Mediaros.
Estar informado. Hola, què tal? Molt bon dia. Salutacions cordials. Soc Laura Puig i estàs al 101.6 de la freqüència modulada. Avui és dimarts 19 de gener i anem a contar-te tot el que passa a la nostra comarca i anem a fer-ho a través de la Mañana de Cope en el Maestrat, el programa que comença ja. El programa avui el començarem a Vinaròs, on la passada setmana es produïa un ple que no ha estat exempt de polèmica. La regidora de Benestar Social renunciava al càrrec i un membre de la llista de Tots i Totes Som Vinaròs s'incorporava a l'equip de govern. Fins ahir tot normal, però la polèmica sorgeix davant l'absència no justificada de quatre dins de l'equip de govern. Juan Amat, portaveu del Partit Popular a l'Ajuntament, passarà avui pels nostres micròfons per fer-nos una valoració sobre aquest fet. També estarem a Peníscola, on la Generalitat ha decidit tancar l'oficina de l'IBAG, que en aquesta ciutat tenia la seva seu comarcal. Raquel Parí, regidora de Joventut, demana al Consell que reconsidere aquesta decisió. D'altra banda, divendres 29 de gener tindrà lloc la primera edició del Festival Art en Xoc, una iniciativa de la regidoria de Joventut de Benicarló amb la col·laboració del col·lectiu Benicarló Youth. Ens farà 5 cèntims la regidora de Joventut, Susana Pérez, que els detallarà l'àmplia oferta d'aquest programa basat en música reggae. Actualitzarem les notícies a la 1 de la tarda, però a la tornada no et pots perdre la interessant entrevista que mantindrem amb el xef afincat a Benicarló, Raül Resino, que ens parlarà sobre el menú degustació de carxofa que proposa i que el pots tastar a partir de demà mateix al seu local a Benicarló. De seguida entrem en matèria, però abans repassem l'última hora informativa i ho fem, com sempre, en titulars. Les regidores de Joventut, Susana Pérez, i de Turisme, Rosana Marzà, presenten la primera edició de l'Art en Xoc, resultat del treball conjunt de la regidoria de Joventut amb el col·lectiu Benicarló Youth, per tal d'aprovar al públic més jove la festa de la carxofa. El dia 29 de gener hi haurà un festival a la plaça Constitució dedicat a la música reggae. Avancen a bon ritme els treballs de millora al cementeri municipal de Benicarló. S'estan executant actuacions de reparació de nínxols i sanejament de parets. Les obres les estan duent a terme tres operaris contractats pel consistori a través del Pla d'Ocupació Conjunta de les Administracions Públiques Valencianes. L'Ajuntament de Peníscola repara el supergronxador del Parc de l'Avinguda d'Espanya. Aquesta acció de millora es suma a les ja realitzades en el Parc de la Plaça de Saragossa, que ja disposa d'un nou gronxador i millores en el paviment, així com en el Parc del carrer Riu, per a majors, en el qual s'han subjectat estructures i minimitzat els efectes de remats. Benicarló continua amb les exaltacions falleres. Diumenge fou el torn de la falla Els Conquistaors. La fallera major per aquest 2016 és Nagore Andero Cervera. La fallera major infantil és Alba Escuder Homs. El faller major infantil és Oriol Beltran Bosch. Dissabte es va presentar els càrrecs de la falla Amics del Foc. La fallera major és Noemí Cruz Mite. La fallera major infantil, Paula Ventura Bermejo. I el president infantil és Uriel Aiza Albiol. Són les 12 i 33 minuts del matí, fem una ullada al temps i també a les temperatures gràcies a la informació que cada dia ens facilita meteoclimàtic.net. A Vinaròs la temperatura mínima ha sigut de 8 graus i la màxima situa al voltant dels 13,2. A Benicarló els termòmetres marquen una mínima de 8,9 i una màxima de 14,2. Mentre que a Peníscola la temperatura mínima enregistrada per la càmera ubicada al Gran Hotel ha sigut de 8,7 i la màxima de 13,8. Finalment a Morella han tingut una mínima de 2 graus i una màxima en aquests moments de 7,3. Pel que fa al pronòstic del temps, l'Agència Estatal de Meteorologia preveu per a demà a la zona litoral cel assolellat. Les temperatures seran lleugerament més baixes que les d'avui, amb una mínima de 7 i una màxima de 14. A l'interior, a la comarca dels Ports, demà amaneixeran amb el cel amb intervals nuvolosos i cap a la tarda el cel podria quedar ennuvolat. Baixen les temperatures, sobretot la mínima, que no sobrepassarà els 0 graus. La màxima es situarà al voltant dels 9. I sobre l'estat de les nostres carreteres ens informem gràcies a la Direcció General de Trànsit, que explica que hi ha obres a la CB12 a Ares del Maestre, així que molta precaució si et trobes circulant per aquest viat. A la resta de xarxa viària de la nostra comarca, normalitat.
La mañana. Cope Vinaròs.
Estar informado. I avui anem a obrir la mañana de Copenhague Maestra parlant de política vinarosenca, perquè, com bé sabràs, la regidora de Benestar Social del consistori vinarosenc, Mabel Vives, va renunciar al seu càrrec i la passada setmana es va produir el ple on s'havia de posar a sobre de la taula la seva dimissió i això tenia que possibilitar l'entrada d'un nou regidor al consistori vinarosenc, un acte al que van faltar quatre regidors de l'equip de govern. Tenim amb nosaltres a Juan Amat, que és el portaveu del Partit Popular a l'Ajuntament de Vinaròs. Juan, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Cuéntanos cómo visteis vosotros el pleno, porque según declaraciones que habéis hecho públicas a través de un comunicado, estamos hablando, según vosotros, de un nuevo sainete y desgobierno municipal, ¿no es así?
Pues sí, efectivamente. Asistimos atónitos a lo que es el último numerito del actual gobierno municipal, que hay que recordar, es el gobierno municipal de la historia de Vinaròs, con más dedicaciones, y en cambio vemos, como decíamos, sorprendidos, cómo se convoca un pleno extraordinario y urgente, nada más y nada menos que para posibilitar la acreditación del concejal que tiene que sustituir a la concejal del área social, que recordemos, dimite denunciando descoordinación, sectarismo e incapacidad de sus compañeros de gobierno, y en ese mismo pleno, como decíamos, hay cuatro de los concejales del gobierno municipal, tres de ellos con dedicación parcial, que a las 8 de la mañana tenían cosas mejores que hacer que asistir a la convocatoria extraordinaria y urgente del propio alcalde. Esto es llamativo en la medida en que el próximo concejal de Podemos va a entrar al ayuntamiento gracias a los votos de la oposición, porque si hubiéramos querido hubiéramos podido tumbar la acreditación de este nuevo concejal, puesto que el gobierno estaba en minoría. Como decimos nosotros, por sentido de responsabilidad y mostrando un respeto a los votantes de Tots i Totes superior al que demostraron tenerle sus propios representantes, que de forma injustificada decidieron no asistir a ese pleno, pues como decíamos, no obstaculizamos la entrada del nuevo concejal, pero desde luego sí que entendemos es el máximo exponente de lo que otros venimos percibiendo desde hace tiempo en el Ayuntamiento de Vinaròs. Es que lamentablemente somos noticias por ridículos y cuestiones negativas para el conjunto de los ciudadanos y no por aquellas iniciativas que podrían introducir mejoras en las condiciones de vida de los ciudadanos del municipio.
Bueno, además no justificaron su ausencia estos cuatro diles, no tengo entendido.
Sí, es que lo grave es eso. Lo grave no es tanto la ausencia del concejal, que podemos entender puede surgir algún contratiempo, como el hecho de no justificarlo. Y la realidad es que quien decide el día y la hora a la que se hace este pleno es el propio gobierno municipal, por lo cual es absolutamente inexplicable que pongan un pleno un día y a una hora a la que a prácticamente la mitad del gobierno municipal les va mal. Aquí hay un hecho evidente y claro. El pleno era a las 8 de la mañana. Tres de los cuatro concejales que faltaron tienen dedicación al ayuntamiento. No hay excusas. No hay justificación alguna para que no estuvieran en su lugar de trabajo. Y la realidad es que el alcalde así lo reconoció, pero también es cierto que quien quiera ver este pleno no va a poderlo porque se decidió no televisarlo por parte del gobierno municipal, lo cual no deja de ser también significativo. Recordemos que estamos hablando de un gobierno municipal que para inaugurar un simple torrador en la ermita se desplaza el alcalde, se desplaza el concejal de fiestas y se desplaza el concejal de medio ambiente, convocan a toda la prensa y sin embargo, para el pleno en el cual se va a debatir respecto a las razones por las cuales una de sus integrantes abandona el gobierno municipal, para ese pleno consideran que no es de interés municipal y por lo tanto no convocan a la prensa. Desde luego la jugada les salió bien, porque gracias a eso los ciudadanos de Vinaròs no van a poder ver cómo una vez más sus representantes les hacían una dejadez de funciones para nosotros bastante preocupante.
El alcalde, al ver que cuatro concejales del equipo de gobierno no asistían, ¿no se os convocó a los diferentes portavoces para tratar de arreglar un poco la situación? Porque, podía quedarse en minoría, como tú has comentado.
No hay posibilidad. Los plenos se convocan a un día y a una hora concreta y, desde luego, no hay posibilidad de retrasarlo. A partir de ahí se supone que la seriedad y la responsabilidad de cada uno de los representantes municipales pues hace que este tipo de situaciones no tengan que sucederse. Aquí, lamentablemente, en menos de 7 meses desde que los nuevos gobernantes introducieron nuevas fórmulas de gobierno, pues asistimos atónitos como estas nuevas fórmulas sí que son cierta, pero desde luego distan mucho de lo que se considerarían mejores fórmulas de gobierno que las anteriores. Desde luego, como decíamos, Vinaròs una vez más, sus gobernantes le vuelven a hacer el ridículo, y desde luego lo peor de todo es que no dan explicaciones al respecto. A día de hoy todavía no sabemos qué es lo que le sucede a prácticamente la mitad del gobierno municipal. No sabemos si se durmieron, no sabemos si ni tan siquiera eran conscientes que había un pleno, y eso es lo verdaderamente grave, porque evidencia la forma en la que están gobernando PSOE, Compromís y Podemos.
Juan Amat, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Vinaròs, muchísimas gracias por atendernos y muy buenos días.
Gracias a ustedes.
Són les 12 i 40 i també té com tema que a Vinaròs l'alcalde i al mateix temps director del setmanari Vinaròs ha aplicat, segons el Partit Popular, la censura en el diari d'aquest dissabte en modificar els articles d'opinió i l'espai destinat als mateixos per part dels partits amb representació municipal amb posterioritat a la reunió del Consell de Redacció, a la qual, segons explica Lluís Gandia, que és el portaveu adjunt, no va assistir malgrat ser el director de la publicació municipal. Ens fa 5 cèntims el propi regidor del Partit Popular, Lluís Gandia, que és al mateix temps el portaveu adjunt d'aquesta formació. L'escoltem.
El alcalde i director del setmanari Vinaròs ha aplicat la censura en el diariet d'este dissabte al modificar tant els articles d'opinió com l'espai destinat als partits en representació municipal en posterioritat a la reunió del Consell de Redacció a la que no va assistir a pesar de que és el director de la publicació i per tant és la seva obligació. En el nou reglament, Enric Pla i el tripartit ja ens van imposar als partits que teníem que publicar articles redactats només en una única foto, sense peu de foto, i tot això ja limitava extraordinàriament la capacitat dels partits per a poder transmetre el nostre missatge. Este dimarts el Consell de Redacció va donar el vistibueno a tots els articles presentats en temps i forma pels partits. Però, en canvi, quan hem arribat el dissabte, hem vist que el director i alcalde, Enric Pla, s'ha saltat l'acord del Consell de Redacció i ha imposat la censura i el retall a les llibertats dels regidors al suprimir fotografies i al reduir de mitja pàgina a només un terç de pàgina l'espai per als partits polítics. Enric Pla no acudix com a director al Consell de Redacció perquè té temor a que algunes decisions que són de vergonya, pues els representants dels partits polítics li diguen a la cara allò que pensa. I prefereix pues no acudir a les reunions i, en canvi, després modificar allò que aprova el Consell de Redacció, que és l'òrgan màxim dins del setmanari Vinaròs. Nosaltres volem recordar que el Partit Popular en l'any 2011 va aprovar un reglament on dia que els partits en representació municipal disposarien lliurement d'un espai fixat per la direcció, mentre que ara pues l'alcalde i el tripartit de Podemos, PSOE i Compromís ens diuen que no poden publicar-se ni cartells ni proclames, sinó que tenen que ser articles redactats en la tipografia habitual del setmanari Vinaròs, i damunt l'alcalde afegeix, saltant-se el reglament, que no se podran publicar ni muntatges ni aparèixer fotos de persones que no siguen del partit que escriu. Enric Pla crec que és conscient que el seu govern i la seva gestió fa aigües per totes bandes, i per tot això només li queda aplicar mètodes antidemocràtics propis de qualsevol dictadura i retallar l'espai i el fons de com els partits de l'oposició volem fer arribar el nostre missatge als vinarossencs. Però nosaltres avui, des del Partit Popular, després de veure la censura aplicada ja efectivament per el senyor Enric Pla i per el tripartit en el diariet de Vinaròs, volem llançar un missatge al tripartit dient que no aconseguiran callar el Partit Popular en la nostra tasca d'oposició. Continuarem denunciant que s'han pujat els salaris, que han pujat els impostos, que dia més sona blava, que una consellera ha dimitit per discrepàncies internes i per descoordinació del grup. I tot això ho farem a pesar d'un alcalde dictatorial de Podemos i uns socis de govern, com són el Partit Socialista i Compromís, que s'han convertit ja, són còmplices d'esta censura.
12:43, una pausa i continuem.
Torna la festa de la carxofa a Benicarló. La cita gastronòmica per excel·lència amb els plats més exquisits i imaginatius. Del 15 al 31 de gener, jornades del pinxo de la carxofa als bars de Benicarló. Dissabte 30 hi haurà la tradicional torrada popular de carxofes. Diumenge 31, demostració gastronòmica amb les més variades propostes. I del 31 de gener al 6 de març, les jornades gastronòmiques de la carxofa als restaurants de la ciutat. Informeu-vos de tots els detalls al web de l'Ajuntament de Benicarló. Benvinguts a la festa de la carxofa. Ahorra con las ofertas de Taula Supermercats Beniorb del Polígono Industrial. Agua con gas Vichy Catalán, botella de 1 litro, 1 euro. Taula Supermercats Beniorb, el supermercado de tu cooperativa. Esto sí es ahorro.
Celebra San Sebastián en Vinaròs. Este miércoles 20 de enero ven a Vinaròs y celebra San Sebastián, patrón de la localidad. Romería, misa, degustación, torrats, bailes tradicionales. Sube a la ermita de San Sebastián de Vinaròs y disfruta de la fiesta San Canut para los más jóvenes, con música de DJs y posterior día grande de la capital del Maestrat. Este año se celebra el sexto centenario de la imagen. San Sebastián, la fiesta de Vinaròs.
I a continuació, a la mañana de Copen en la Maestrat, anem amb una mala notícia per a les nostres comarques, i és que segons s'ha anunciat des de l'àrea de joventut de l'Ajuntament de Peníscola, la Generalitat ha decidit tancar l'oficina comarcal de l'IBAG, que com bé saps es troba a la ciutat de Peníscola. Tenim amb nosaltres a Raquel París, que és la regidora delegada de l'àrea de joventut al consistori. Raquel, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Bueno, desde luego, males notícies del tot.
Sí, perquè la veritat, jo ara ja no sóc tan jove, però l'he utilitzat moltíssim, l'espai jove, com se dia antigament, del Baix Maestre que es troba a Peníscola, i no només jo, no? Sinó que 3.600 persones o 3.600 usuaris del carnet jove deixaran d'estar desatesos, estaran desatesos per manca d'aquest servei, no?
Bueno, desde luego, la veritat és que és una desassistència completa cap a tots els joves de la comarca, ja que tindre en compte que, bueno, com acabes de comentar, aproximadament són uns... Bueno, depenen d'aquestes oficines de l'IBAG, uns 3.600 usuaris en carnet jove, en una trentena d'empreses adherides. I, bueno, la veritat és que és una llàstima que se retiro esta atenció a primera línia als nostres joves. Nosaltres considerem des de l'Ajuntament de Peníscola pues, que és una clara discriminació a tots els joves dels municipis més allunyats de les capitals, ja que bueno, en les capitals no s'han tancat aquests centres, però s'han tancat les portes pues, del centre de l'IBAG, tant de Peníscola com la resta de centres de la comunitat, no?
Diguéssim que només han deixat les capçaleres provincials, no? De tota la comunitat valenciana.
Sí, s'han deixat únicament a les capitals i bueno, nosaltres creiem que és una discriminació cap als pobles més menuts, no? La veritat és que les oficines de l'IBAG sempre han funcionat a la perfecció, a més del carnet jove, des d'aquestes dues oficines se tramitaven pues, les credencials de ICIC, ITIC i bueno, el carnet d'alberguista, i sinó com també pues, se realitzaven diferents funcions com són en forma de programes de viatges a l'estranger, programes d'estudi d'idiomes, una gran participació activa en l'orientació acadèmica als centres formatius i bueno, un assessorament i informació pels joves emprenedors que la veritat és que fa moltíssima falta a localitats més menudes. Pensem que s'està deixant desatès totalment per part de Generalitat les localitats més menudes i s'està creant una forta discriminació i una desassistència molt, molt important.
Com s'assabenta l'Ajuntament de Peníscola del tancament? Perquè suposo que a hores d'ara ja deu estar tancada l'oficina.
Bueno, mos van notificar, crec que una setmaneta antes, mos van informar de que van enviar un escrit com a que, bueno, les oficines ja s'havia pres la decisió de que es tancaven. No, tampoc és que mos demanaren ningun assessorament ni ninguna...
Van decidir rotundament tancar-les i ja està.
Van decidir sense... Bueno, tant que es comente des del govern de la Generalitat la transparència i la participació, pues jo també m'agradaria dir-los que també ells la practicaren, la transparència i la participació, i tingueren en compte pues aquelles persones que els afecte les seues decisions.
Heu fet algun escrit, alguna queixa, alguna reclamació des de l'Ajuntament per tal de que torni aquest servei, que si bé no és local, ja que dic és comarcal, que era l'única oficina que hi havia en tota la comarca, i que això implicarà que a partir d'ara els joves del Baix Maestrat tinguin que desplaçar-se per a fer aquest tipus de gestions de les que parlava Raquel fins a la capital, fins a Castelló, en la conseqüent distància i també despesa econòmica del trasllat.
Bueno, per supost, nosaltres hem fet tots els escrits i reclamacions pertinents i, a més, pues, estem buscant alguna alternativa, alguna solució que, bueno, des del consistori, des de les possibilitats, pues, poguéssim oferir quan jo ja consiga pues, informació i, de més, dins de les nostres competències.
Raquel París, regidora de Joventut, esperem que en els pròxims dies ens tingues que comunicar que finalment s'ha pogut tornar a reobrir aquesta oficina i estarem pendents aleshores de les notícies que puguen arribar des de la Generalitat. Gràcies per atendre'ns i molt bon dia.
Gràcies, igualment.
I seguim també a la ciutat de Peníscola, perquè precisament des de l'àrea de serveis del consistori, el seu responsable, Alfonso López, ens ha parlat d'una sèrie de tasques de manteniment que estan duent a terme durant aquests dies. Sobretot, el que es tracta és la pintura dels vials. L'escoltem.
Estos esfuerzos los hacemos ahora en invierno, porque nos baja el tráfico, nos baja la densidad y afluencia de turistas, y aprovechamos con este refuerzo que nos viene de este plan para poder poner en funcionamiento nuestros edificios, el mantenimiento, edificios del consistorio municipal, así como las calles, pasos de peatones y alguna cosa más que por deterioro pues se va desgastando al paso del tiempo.
Doncs aquesta és l'actualitat del municipi de Peníscola en el dia d'avui, una localitat que recorda a partir de demà estarà present a la Fira Internacional de Turisme Fitur, a el recinte firal d'IFEMA, on nosaltres farem programació especial amb el nostre company Raül Puigol, així com també els companys de COPE Comunitat Valenciana, Ainhoa Clavel per la part de València i Denis des de la part de COPE Alacant. Així que, com te dic, demà presència important i destacada de la ciutat de Peníscola en eixe especial de Fitur.
Sant Antoni també es viu a Peníscola. Celebra amb els majorals els emotius i festius actes de la festa llauradora i disfruta de la tradició. La missa del majoral es celebra aquest diumenge dia 10 a les 11 del matí i el cap de setmana del 23 de gener es farà la tradicional cercadira dels cavalls i la torrà monumental. No t'ho perguis. Troba tota la programació a www.peniscola.org.
Cuando hablamos de confianza en la red de talleres Boscar Service, estamos siempre a la altura, porque somos una red con más de 600 talleres multimarca y multiservicio, porque ofrecemos la mejor relación calidad-precio y porque contamos con la garantía de Bosch, líder mundial en fabricación de piezas de automóvil. Pide ya tu cita en boscarservice.es. Boscar Service, para todo lo que tu automóvil necesita.
En Vinaròs, Electrodiesel Fisan. Nos encontrará en el polígono industrial junto a la pista de atletismo.
Conoce las novedades de Peníscola como ciudad de cine en la próxima cita turística de Fitur. Su patrimonio arquitectónico y cultural, así como la especializada oferta para familias, son algunas de las propuestas que el destino estrella de la costa castellonense presenta en la feria turística más importante de España, del 20 al 24 de enero en Madrid. Es una iniciativa del área de turismo del Ayuntamiento de Peníscola.
El nostre poble, la nostra gent, se mereix tota l'atenció. Vos la oferim a Caixa Rural Caixa Vinaròs, amb serveis financiers a la mida dels nostres clients, sempre mirant pel progrés del nostre poble. A Caixa Rural Caixa Vinaròs seguim apostant pel foment de les tradicions, destinant els nostres fons socials a les activitats culturals de la Fundació Caixa Vinaròs. Perquè els nostres orígens són la base del nostre futur. Per això, per sempre i com sempre, confia en Caixa Rural Caixa Vinaròs.
Divendres 29 de gener tindrà lloc la primera edició del festival Art and Choc, una iniciativa de la regidoria de joventut del consistori Benicarlando amb la col·laboració del col·lectiu Benicarló Youth, que s'emmarca en els actes de la festa de la carxofa de Benicarló. La música reggae, com aquesta que estem escoltant, serà la gran protagonista de la trobada. Susana Pérez, regidora de joventut a l'Ajuntament de Benicarló, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Música reggae serà la que acompanyarà aquest festival Art and Choc. Conta'ns com neix la idea d'organitzar aquest festival, sobretot per a la joventut.
Sí, doncs mira, vam pensar de donar-li un toc jove, no?, a aquest sector de la població que potser li costa més o li costa una mica arrimar-se al Festival de la Carxofa, perquè potser no tenen la concepció de que sigui per a tots els públics o veuen per a un públic més diferent. I així doncs vam contactar en l'Associació del Poble de Benicarló Youth, que ells pues, promouen una miqueta el tema de la música reggae, i vam pensar pues, fer una proposta a la regidoria de Turisme i de Comerç en quant a una de les activitats de la carxofa, més organitzat per joves, però no només per a joves, sinó per a tots els públics, però sí que potser el focus més important serien els joves.
Conta'ns, per què Art and Choc? Perquè la gent pot pensar, això té que veure en xocolata, en art, però és tot el contrari, sinó en carxofa, no? Conta'ns aquesta combinació de paraules.
Sí, estàvem buscant un nom bastant cridaner, a veure de quina manera podíem atraure pues que sigui més més atractiu a l'hora de poder atraure a aquest sector de gent. I els joves de Benicarló Jus van pensar, per què no fem un joc de paraules? I va sortir, doncs, artichoc, que és carxofa en anglès. I vam dir, doncs mira, perfecte. Al principi costava una miqueta de captar-ho, però després va quedar fantàstic, com es pot veure al cartell.
Carxofa és artichoc, el combinat d'eixa paraula ha fet aquest joc de paraules que dona lloc a la primera edició d'aquest festival. Conta'ns quin tipus de música podrem veure i on, i a partir de quina hora, perquè hem dit que serà divendres 29, però en un principi, conta'ns quina serà la programació.
Doncs nosaltres, en aquest cas, és música reggae, els grups de Castelló, intentem buscar sempre, bueno, sobretot ells, l'associació intenta buscar que siguin de la zona, de la comarca, i en aquest cas pues, vam decidir fer una tarda-nit, així més amena, per a poder aprofitar tot el divendres, i juntar-ho ja amb el cap fort, en el cap de setmana fort de lo que és la carxofa. Així que les, bueno, la musiqueta i l'ambient començarà a les 6 de la tarda, no només amb música reggae, sinó també amb una exposició de, una exposició, podríem dir-ho, de joves emprenedors d'aquí de Benicarló, que ens exposaran algunes de les coses que fan, una degustació, també hi haurà cervesa, bueno, de la Badum, cervesa de la Badum.
De Peñíscola, molt bé.
Sí, també ficarem la paradeta del Piag per a donar també un punt d'informació juvenil. I després continuarà la tarda pues, amb una sopa de pa i porta, la mateixa plaça Constitució, allí a un bon puesto, al centre del poble. I a veure què més, si venien tantes coses.
Suposo que aprofitar una mica tota la infraestructura de lo que serà el dia de la torra, que se l'encén demà, no?
Sí, efectivament, hem volgut, però no n'hi ha, i poder aprofitar ja la infraestructura que té, comerç i turisme, que ha ficat per al dia de la carxofa, doncs farem el concert dins de la carpa, d'una carpa que habilita la comerç, ahir al mateix centre de la plaça Constitució.
També tindrem actuacions destacades, no?, de grups, com has comentat tu, de la comarca, de la província, en definitiva, no?
Sí, els dos grups que venen són bastant coneguts i per això hem apostat per ells, bueno, més l'associació, que són els que més entenen i ens han fet una bona aposta amb aquests dos grups. Després també dir que hi haurà una torra de carxofa i així que convidem a tots els que vulguin apropar-se a poder gaudir del soparet de germanor.
Feia falta, no?, per a la joventut que hi haguessin actes més destacats, no?, perquè sense ta, això és el cap de setmana, diguéssim, fort de la festa de la carxofa i se fan un sopar de gala que potser no és tan per a tots els públics, no?, perquè potser la gent jove no decidís no anar, no?, a sopars de gala com aquests.
Sí, com explicava abans, intentem donar una oportunitat, no, tampoc, no?, sinó una via també de poder gaudir de la carxofa sense tindre que anar a un sopar de gala. Tot i que, com diu la regidora Rosana, és un sopar per a tots, però sí que potser l'ambient no és el més adient per a la joventut. Hi ha alguns sectors que diuen, no, preferixo fer un concertet o estar fora a la fresca amb els meus amics, fer-me una torrà o fer-me un bocadillo, no sé, és un estil diferent.
Recordem que es tracta d'un festival aquest d'Art en Xoc, totalment gratuït, no? L'entrada és gratuïta per a la gent que vulgui assistir.
Sí, efectivament, és una aposta per part de la Regidoria de Joventut i de l'Ajuntament de Benicarló. Així és per a convidar tots els assistents que vulguem vindre, que està obert per a tots.
Susana Pérez, regidora de Joventut a l'Ajuntament de Benicarló, moltíssimes gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé aquesta primera edició i que se consolide i a veure si així l'any que ve podem estar parlant ja de la segona edició d'aquest festival. Gràcies i bon dia.
Adéu, bon dia.
La informació diària de les nostres comarques a l'informatiu de Canal 56. De dilluns a divendres a les 20 hores. Canal 56.
Celebra San Sebastián en Vinaroz. Este miércoles 20 de enero ven a Vinaroz y celebra San Sebastián, patrón de la localidad. Romería, misa, degustación, torrats, bailes tradicionales. Sube a la ermita de San Sebastián de Vinaroz y disfruta de la fiesta San Canut para los más jóvenes. Con música de DJs y posterior día grande de la capital del Maestrat. Este año se celebra el sexto centenario de la imagen. San Sebastián, la fiesta de Vinaroz.
ràpidament actualitzar totes les notícies, a conèixer què és el que passa a Espanya i al món. Nosaltres tornem de seguida sobre la 1:05 per a contar-te el que passa així a la nostra comarca, la comarca del Baix Maestrat. Seran uns instants. Fins ara.
La mañana.
Cope Vinaròs.
Estar informado.
Què tal? Salutacions cordials de nou. És la 1:05 de la tarda. Soc Laura Puig i estàs al 101.6 de la freqüència modulada. Continues escoltant la mañana de Cope en el Maestrat, el programa que diàriament tracta d'apropar-te tota l'actualitat del Baix Maestrat, la de casa nostra. En uns instants saludem a Lluís Batalla, que és el portaveu d'Acord Ciutadà a la ciutat de Vinaròs, que ens parlarà sobre la polèmica del setmanari Vinaròs. Ja saps que des de l'oposició estan criticant la censura que ha imposat, diuen, l'alcalde en el darrer número del setmanari Vinaròs. També parlarem de gastronomia, i és que el restaurant Raúl Resino de Benicarló enceta demà les següents jornades gastronòmiques dedicades a la carxofa. En parlarem amb el xef Raúl Resino sobre un menú que proposa a base de 11 plats, atenció, 11 plats, ho has sentit bé, de degustació gastronòmica, evidentment, amb la carxofa com a protagonista. De seguida entrem en matèria, però abans actualitzem l'última hora informativa i ho fem, com sempre, en titulars. L'Ajuntament de Peníscola signa un conveni de col·laboració amb la residència concertada de la tercera edat situada al municipi. La regidora de Benestar Social posa a disposició dels usuaris un paquet d'ajudes per a sufragar estades de persones majors dependents en la residència. Ciudadanos Vinaròs sol·licita que sancione als 4 regidors que no van justificar la seva absència al ple extraordinari i la creació d'una brigada estable i permanent en la zona de l'ermita per a la seva cura i vigilància. Lluís Batalla, portaveu d'Acord Ciutadà a Vinaròs, diu que l'alcalde Enric Pla és a hores d'ara l'exemple més clar de la política sectarista de Podem, retallant les llibertats que són crítiques amb ells, ja que va censurar un article de la formació que portava per títol Els fills il·legítims de Felip V. Acord Ciutadà portarà al síndic de Greuges l'actuació d'Enric Pla, així com el reglament del setmanari Vinaròs. És la 1:08 de la tarda, fem una ullada a les temperatures. I és que segons meteoclimàtic.net, a Vinaròs la temperatura màxima a hores d'ara és de 13,6 graus. A Benicarló els termòmetres no sobrepassen els 14,5. Mentre que a Peníscola, la càmera ubicada al Gran Hotel, enregistra una temperatura de 13,9. A Morella no sobrepassen els 8,5. Pel que fa al pronòstic del temps, l'Agència Estatal de Meteorologia preveu per a demà cel assolellat a tota l'àrea litoral. Les temperatures seran lleugerament més baixes que les d'avui, amb una mínima de 7 graus i una màxima de 14. A l'interior, a la comarca dels Ports i concretament a la seva capital, a Morella, demà amaneixeran amb el cel amb intervals nuvolosos i cap a la tarda el cel podria quedar ennuvolat. Baixen les temperatures, sobretot la mínima, que no sobrepassarà els 0 graus. La màxima es situarà al voltant dels 9. Estem ja per a conèixer la informació del trànsit i segons la Direcció General de Trànsit hi ha obres en aquests moments a la CB12 a Ares del Maestre, el que podria provocar xicotetes congestions. A la resta de xarxa viària de la nostra comarca, normalitat. És la 1:09 de la tarda.
La mañana.
Cope Vinaròs.
Estar informado.
I aquesta segona part de la mañana de Cope en el Maestrat l'obrim amb la polèmica sorgida arran del nou reglament que s'ha instaurat des de l'equip de govern de l'Ajuntament de Vinaròs al setmanari Vinaròs. Un reglament que des de l'oposició diuen censura els articles d'opinió, sobretot per part dels diferents partits que es troben en l'oposició. Escoltem en aquest punt a Lluís Batalla, que és el portaveu d'Acord Ciutadà.
Dissabte passat, Vinaròs va estar testimoni de l'acte més dictatorial i sectari dels darrers anys i que posa la vida democràtica de Vinaròs en greu perill. la censura a l'article d'Acord Ciutadà, que es deia Els fills il·legítims de Felip V, es va fer present al diariet després de molts anys per l'actuació, entenem, irresponsable de Podem Vinaròs en la persona de l'alcalde Enric Pla i amb la connivència i silenci del seu govern. L'alcalde del discurs fàcil contra la llei mordassa del PP. El darrer número del Setmanari Vinaròs ha emmordassat la llibertat d'expressió en un mitjà de comunicació públic. L'alcalde de la verborrea contra l'origen franquista del setmanari ha aconseguit recordar les generacions més joves com es comporta un dictador i s'ha fet dictador. Aquests són els fets. Dimarts passat, 12 de gener, el Consell de Redacció del Setmanari va tenir a bé acceptar el contingut de l'espai d'Acord Ciutadà, utilitzant recursos com el color, que l'actual reglament no prohibeix, i amb fotografia de l'autor en l'article Els fills il·legítims de Felip V inclosa. El director del diariet, l'alcalde, com ja és habitual des de fa mesos, no va assistir a aquest Consell, on acudeixen de manera voluntària i desinteressada representants dels grups municipals. Però, mira per on, el dia següent, dimecres 13, des del despatx de l'Ajuntament, l'alcalde va decidir què es publicava i què no es publicava, decretant minimitzar l'espai d'Acord Ciutadà, eliminant la fotografia i passant a negre qualsevol part del text que destaqués. En cap cas, l'alcalde de Podem, Enric Pla Vall, director de la publicació, es va adreçar al nostre grup per tal de comunicar la decisió de fer canvis o censurar, ni tan sols a la concentració que es va fer el mateix dimecres la nit a la plaça de l'Ajuntament. En cap cas, a hores d'ara, ningú no s'ha adreçat a Cor Ciutadà per excusar-se, perquè els botxins sempre han portat caputxa, segurament. Ignorem el prestigi que tenia Pla a l'arribar a l'alcaldia, però ara mateix, avui, 19 de gener, el seu prestigi és el de censor. Acord Ciutadà tornarà a portar la llibertat de pensament al setmanari, passi el que passi, censure qui censure. Acord Ciutadà tornarà a denunciar els que atempten contra la llibertat en defensa d'una falsa honorabilitat. I finalment, el Consell Polític d'Acord Ciutadà ha decidit a les darreres hores, per unanimitat, portar davant el síndic de Greuges tant aquesta actuació de l'alcalde de Vinaròs com el mateix reglament de setmanari Vinaròs aprovat per PSOE, Compromís i Podem i que atempta clarament contra la llibertat d'expressió.
La 1:12 de la tarda, temps per a una pausa publicitària. A la tornada en parlem del menú de degustació gastronòmica dedicat a la carxofa de Raúl Resino.
La mañana en el Maestrat. Laura Puig.
Sant Jordi celebra las fiestas de Sant Antoni. El sábado 23 de enero ven a Sant Jordi y celebra una de las fiestas más típicas. Disfruta de las celebraciones religiosas con misa y bendición de animales, representación teatral, desfiles, sorteo, música y reparto de las tradicionales coques. El sábado 23 de enero tienes una cita en Sant Jordi. Ven y disfruta de la fiesta de Sant Antoni, la celebración más entrañable y familiar. Por Sant Antoni, ven a Sant Jordi.
Conoce las novedades de Peñíscola como ciudad de cine en la próxima cita turística de Fitur. Su patrimonio arquitectónico y cultural, así como la especializada oferta para familias, son algunas de las propuestas que el destino estrella de la costa castellonense presenta en la feria turística más importante de España, del 20 al 24 de enero en Madrid. Es una iniciativa del área de turismo del Ayuntamiento de Peñíscola.
Celebra San Sebastián en Vinaròs. Este miércoles 20 de enero ven a Vinaròs y celebra San Sebastián, patrón de la localidad. Romería, misa, degustación, torrats, bailes tradicionales. Sube a la ermita de San Sebastián de Vinaròs y disfruta de la fiesta San Canut para los más jóvenes, con música de DJs y posterior día grande de la capital del Maestrat. Este año se celebra el sexto centenario de la imagen. San Sebastián, la fiesta de Vinaròs.
La mañana.
Cope Vinaròs.
Estar informado.
I a continuació, la mañana de Cope en el Maestrat, anem a parlar de crec que és el producte gastronòmic que a mi particularment més m'agrada. Es tracta de la carxofa de Benicarló. I és que el restaurant Raúl Resino comença demà mateix les seues jornades dedicades a l'alcarxofa d'Eo de Benicarló. Tenim amb nosaltres a Raúl Resino. Raúl, muy buenos días.
Buenos días, Laura.
Iniciéis mañana vuestras particulares jornadas dedicadas a la alcachofa y donde el mar y la montaña, por decirlo de alguna manera, se fusionan en un espectacular menú compuesto a base, ni más ni menos, que de 11 platos, ¿no?
Sí, a ver, lo más importante es la temporada donde estamos, ¿no? Es época de alcachofa, pero ya que es época de alcachofa, también tenemos unos grandes productos en la provincia de Castellón de temporada, sobre todo del mar, que mi cocina se basa siempre mucho en el mar, ¿no? Pues ahora tenemos temporada de serpientes de la puncha, salmonete, galeras, sobre todo galeras, que ahora que el agua está fría, pues están bien llenitas y están espectaculares. Y entonces es unas jornadas que van un poquito más allá, ¿no? Porque como son las jornadas de la alcachofa, que siempre se han hecho en Benicarló, que se hacen varios platos, pues yo lo que hago es aprovechar que la gente disfrute y darle a conocer todo ese producto, haciendo un guiño a la cocina tradicional de la zona y enfocado a la alcachofa, pero compartiendo con estos productos locales el menú, ¿no? Entonces, quiere decir que no está masificado de alcachofa, no todo el postre en alcachofa. De hecho, yo nunca se me ocurriría hacer un postre con alcachofa. Para mí es infumable. Y hay varios platos con alcachofa y varios platos en los que no hay alcachofa. No quiere decir que te vayas a encontrar alcachofa en los 11 platos.
Que a lo mejor incluso, Raúl, perdona que te interrumpa, una persona a la que no le guste la alcachofa puede disfrutar de este menú bien.
Por supuesto.
Porque no todos los platos llevan alcachofa, ¿no?
Y aparte de que no llevan alcachofa, está pensado también por esto, porque no hay mucha gente que te llama para reservar. Le dices, no, estamos con la jornada de la alcachofa. Ay, pues ya te llamaré cuando terminen. Entonces también tienes que intentar agradar a todo el mundo. En la alcachofa se mueven muchos grupos, ¿no? Y mesas grandes. A lo mejor te viene una mesa de 8 o 10, y de esos 8 o 10 hay dos o tres que vienen por juntarse con sus amigos, pero que no les gusta tanto la alcachofa, ¿no? Entonces, en este caso, pues no hay ningún problema, porque en los platos que hay alcachofa está estudiado el menú de la alcachofa, tiene protagonismo en esos platos que está, pero se puede dar una alternativa a ese plato que no le guste la alcachofa, incluso como es el mismo plato sin alcachofa, con una alternativa que tenemos. Y lo que hacemos es, en vez de masificar todos los platos de alcachofa, poner alcachofa por poner, pues una la decoras con una frita, que haya alcachofa en el plato, pero de cualquier manera. No, aquí todo tiene un porqué, el menú está muy estudiado, muy compensado, y en los platos que hay alcachofa, la alcachofa tiene, aparte del trato, la técnica, que tenga protagonismo, tiene un porqué en el plato. La alcachofa es un gran producto, pero también es un producto que se come mucho los sabores según con qué lo trabajes, ¿no? De hecho, la alcachofa es uno de los productos, si no el más difícil, de los más difíciles de maridar. Ahora te pides un buen vino con un buen vino tinto con una alcachofa y vas a perder el vino, ¿no? Es como es para mí es una locura, ¿no?
Según ¿y qué tú vino con qué lo maridarías?
Según el plato, el protagonismo que tenga la alcachofa, según qué plato, a ver, hay cervezas que van espectaculares con alcachofa. Según cómo trabajes la alcachofa, si tiene una cocción lenta, si tiene más grasa, menos grasa, si la has metido en un guiso, incluso un buen cava, la acidez del cava, según qué plato de alcachofa le va muy bien, algún vino blanco. Aparte de la alcachofa, también es cómo has cocinado esa alcachofa, cómo has tratado la alcachofa. Por ejemplo, la alcachofa, en los platos que la tenemos, como hacemos guiños a la cocina tradicional en uno de los platos, la giuliola es un producto local espectacular, es un pescado que a mí me encanta, es un pescado que para mí muy apreciado, pero aquí poco trabajado, más que nada en caldos y tal, porque tiene mucha espina, ¿no? Es un pescado con mucha espina y difícil de trabajar. Nosotros lo ponemos en el plato como si hubiera salido del mar, entero, muy bien tratado el pescado, pero no tiene ni una espina, ni interiores, ni ojos, ni nada.
Eso me gusta a mí, que no tengas mucho trabajo a la hora de comer.
Y va relleno, lleva una cocción lenta, aceite aromatizado, y va relleno de un alipebre, pero blanco, como se hacía antiguamente, como hacían antiguamente los pescadores, de alcachofas. O sea, la alcachofa se guisa en un alipebre blanco, tornadita, bien limpia, primero se da una leve cocción a 60 grados, y luego se termina en la alipebre, ¿no? O sea, lo que sobre todo es un menú de guiños a la cocina tradicional, hay versiones de alipebres, de Suquet, actualizado, dando mucho protagonismo al producto, sin disfrazar el producto, sobre todo que las cosas tengan un porqué y que esté rico. O sea, es una cocina sabrosa, es un menú con muchos sabores, que tenga punch, como digo yo, ¿no? Los platos pueden estar presentados, muy bonitos, pero los cocineros no somos Picasso, ¿no? Que últimamente se nos está yendo mucho la cabeza, ves presentaciones espectaculares, pero luego te lo metes en la boca y dices, pues bueno, pues sí, hijo, pues está lucido, ¿sabes? ¿No? O sea, tiene que tener un porqué, porque tener una idea y trasladarla a un plato y que esté perfecto esa idea es muy difícil, es muy difícil. Aparte de tener mucha formación y de tener mucho estudio, es muy difícil. Está al alcance de muy pocos hacer un gran plato creado 100%, no es nada fácil. O sea, que el plato esté bien ejecutado, que no tenga un pero a un nivel profesional, es muy difícil.
Raúl, has creado 11 platos para este menú de degustación. Sí. Además, me llaman mucho la atención los nombres. Sí. Hay uno que se llama Beni Carlo, como no podía ser de otra manera. Tenemos otro que es Tradición, Marineros de Antaño, Carnaval. Evidentemente, estamos ya a punto de iniciar el Carnaval de Vinaros. Desgránanos cada uno de los platos. ¿Por qué le has puesto ese nombre?
Sí, mira, por ejemplo, el tema del Carnaval es porque como estamos también en febrero, época de carnaval.
Que tú también eres medio vinarosén, que está claro.
Sí, yo soy un enamorado de toda la provincia de Castellón y el producto de toda la provincia de Castellón. Y me gusta mucho compartir con los pueblos de al lado, hacer guiños a cosas a cocina tradicional de los pueblos colindantes. Este plato se llama Carnaval porque ellos tienen el nombre del langostino, aunque en toda la tierra hay buen langostino, casi todos van a pescar a las mismas zonas, pero hay que respetar el pueblo de Vinaroz, su producto, el langostino. Entonces el plato se llama Carnaval, porque se hace con langostino, le ponemos langostino de Vinaroz, y es un plato carnaval porque es un plato carnavalesco, es un plato que cuando tú lo lees lo que lleva, te asustas, lees mayonesa de wasabi, remolacha agridulce, salicornia, cítricos en salazón, el salmón, el langostino en salazón, que hables todo y dices, va a estar, ¿cómo va a estar eso? El langostino se va a perder, como remolacha agridulce, tú lo lees y te asustas. Es un plato en vista, es muy carnavalesco, mucho colorido, muy bonito, pero está muy estudiado, muy equilibrado en boca. El protagonista es el langostino y no pierdes el langostino. Todos los ingredientes que están puestos en el plato están puestos de tal manera que lo que haga es levantarte el sabor del langostino, un plato divertido, fresco, pero sobre todo sabroso, ¿no? Sabroso y que tenga un porqué, que te piensas que la remolacha tal, que esto cual. Y está muy estudiado, muy equilibrado y es uno de los platos que de los que más orgullosos estamos del menú, porque ha sido un plato que nos ha costado meses clavarlo, no es tener una idea y ala, lo pongo esto, le pongo esto y el plato hasta que lo clavas, esto menos ácido, la remolacha más esto, el langostino menos sal, más sal, menos marinado. Es un plato que tiene su trabajo, que lo ves y ves cuatro cosas en el plato, pero hasta que llegas a eso, hasta que llegas a poder trasladar tu idea a un plato, es muy difícil, cuesta, y a veces tenemos muchas ideas que las aparcas y al cabo de un año o dos te viene a la cabeza, ay, pues esa idea que tenía, pues ahora yo creo que lo podría hacer así, porque sin querer los cocineros, si estás al día, evolucionan mucho, evolucionan muy rápido. De un año a otro, un cocinero, si está a pie del cañón, que no baja la guardia, tú mismo evolucionas mucho y creces muy rápido, ¿no? Y más en nuestro caso, que tenemos una competencia muy, muy dura con nosotros mismos. Ya que trabajamos sin carta, durante todo el año trabajamos sin carta, exclusivamente con un menú de 10 platos, de todo enfocado al mar, producto local, producto de la zona. No trabajamos carne, no trabajamos embutidos, no trabajamos foie. Y claro, como cambias cada 15 días el menú, pues siempre quieres como mínimo mejorar un poco el anterior. Entonces, claro, cada 15 días cambiando 10 platos hace que tú mismo, sin querer, evoluciones
que tengas
muy rápido,
que actualizar, claro.
Que evolucione muy rápido cada 15 días. O sea, mi cocina de ahora a la de hace un año está dentro de la misma línea, pero ahora está mucho más sofisticada y mucho más refinada, ¿no? Y esa es la idea, el ir a más, mejorar, sin ambición de nada, solo de no bajar la guardia y día a día seguir aprendiendo todos y seguir mejorando, ¿no? Esa es la idea. Luego, por ejemplo... Sí, dime.
Y yo me pregunto, Raúl, ¿con 11 platos... ¿Cómo uno lo hace para poder terminarse de comer todo este menú?
Sí, a ver,
la gente debe llegar y debe decir, Dios mío, 11 platos.
No, porque el 80% de la gente que viene nos conoce, sabe cómo trabajamos, y el otro 20% que viene, como estamos perdidos y hay que venir casi que a posta,
se sorprende.
Se la han recomendado, saben dónde vienen, saben que... Porque al principio piensa que no la provincia, sino que estamos en Benicarlo, en una zona de muy buena cocina, de muy buen producto, pero muy tradicional, es una zona muy tradicional, acostumbrados a comer de otra manera, y claro, cuando escucharon más un restaurante nuevo, diferente, ahí te irá luego a comerte un bocadillo, te irás a un burger o lo que sea.
No.
Son muchos platos, pero están muy estudiados para que llegues al final y te quede bien. Aparte de que te queda bien, aquí no usamos freidora, no hay refrito, no hay grasas saturadas, es todo verdura, alguna alga, también trabajamos algas, pescado, marisco, o sea, es todo sano y sin refritos, con cocciones clavadas, respetando mucho el producto, sin disfrazar, siempre las salsas van alrededor o van aparte, no disfrazamos el producto, que el producto tenga su el protagonismo, es lo que digo yo, un pescado tú lo puedes hacer de las maneras que quieras, pero lo más importante en un pescado es punto de cocción, punto de sal. Si el punto de cocción del pescado y la técnica que has usado y la cocción que has usado es la adecuada y el punto de sal es adecuado, ese plato va a ser un 10. Siempre y cuando no lo disfraces, que te equivoques de salsa, que te equivoques del sabor que das, que la guarnición la pongas por poner o por hacer bonito, que es a lo que se tiende mucho, porque ahora está muy de moda todo esto de la televisión, de la cocina, todos quieren ser cocineros.
Todos quieren ser chef.
Cada vez hay más escuelas de hostelería, lo pintan todo muy bien. Yo llevo en esto 20 y pico años, empecé desde abajo, he pasado por todo tipo de establecimientos, empecé fregando, está en mesones, está haciendo oreja a la plancha de crío, está haciendo menús, está en hoteles, no se me caen los anillos, he fregado como un condenado, he hecho de todo, pero también he tenido la suerte de trabajar en más de 10 restaurantes de 3 estrellas Michelin de todo el mundo. Empecé desde abajo y he trabajado con gente muy grande y eso te da una buena formación. También con esto, yo lo digo siempre, con esto se nace, un cocinero no, un cocinero a estos niveles de querer crear, construir, tú te puedes ir a las mejores escuelas del mundo, pero con esto se nace. Para mí es el poder crear, construir y clavar, sobre todo tener tu identidad, porque a veces vas a muchos sitios, a muchos restaurantes nuevos o tal, y ves los platos y dices, sí, esto
lo
he visto
mismo
allí. No, o lo he visto allí, o lo he visto allá, o esto es de esta receta tal, o esto tal, o esto cual. O sea, tener tu identidad propia, que no te encasille en ningún sitio, que sea tu estilo de cocina propia, eso es muy difícil, eso es muy difícil. Yo todavía cada día peleo para hacerlo mejor. No quiere decir que yo me crea, yo construyo, yo tal, yo cual, yo no sé qué. ¿Qué va? Al revés, sí que nos han dado muchos premios, muchos reconocimientos, pero los pies en el suelo, que no hemos hecho nada todavía, que llevamos 2 años, que hoy puede estar aquí, mañana puede estar abajo, que nos falta muchísimo por mejorar, muchísimo por construir, cocinar con humildad, que es lo más importante, y como digo yo, ¿de qué te van a hacer filigranas si luego el plato no está rico? Lo importante es que el plato
sabroso
esté rico, sabroso, respetando el producto y trabajando producto local. Siempre, si estás aquí, porque dicen, ¿qué clase de cocina haces? Ahora está muy de moda que te digan cocina de autor, cocina creativa, cocina de vanguardia. Todo eso suena muy bien, pero para mí, hablando claro, son chorradas y grandes chorradas. Uno tiene que cocinar, sobre todo, con lo que sabe hacer, la cocina que le han enseñado, la cocina que se ha formado, la cocina que ha mamado, lo que sabe hacer, hacerlo bien, con la mano en el corazón y con producto donde está, y producto de temporada, porque ahí no tienes margen de error. ¿De qué te vale estar en Castellón y hacer un pilpil de bacalao, un bacalao pilpil? Lo hagas muy rico, pero coño, si tienes aquí pescados impresionantes, tienes San Pedro, tienes cabracho, te puedo decir mil pescados, mil productos, que cada mes el mar cambia, trabaja el producto que tenemos aquí y cocina como tú sabes cocinar y dando lo mejor de ti. Porque a veces intentamos hacer cosas, me incluyo yo, ¿eh? A veces intentamos hacer cosas que hemos visto, que hemos oído, pues yo puedo sacar una idea, puedo tal, pero si no tienes la formación, no dominas la técnica, no has estado mamando eso, no has estado en un sitio que has estado...
Raúl Resino, no tenim temps, però a més, moltes gràcies, t'agraïm la teua presència avui al programa de la mañana de COPE en el Maestrat. Donem pas als serveis informatius de la cadena COPE per tal d'actualitzar les notícies. Recorda, jornades ja gastronòmiques a Raúl Resino. Adeu.